Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, entendre l'ansietat. Diu la psicoterapeuta Maribel de Maya que l'ansietat és el més democràtic dels trastorns. El pateixen tant homes com dones de diferents edats i en diferents contextos socioeconòmics. La veritat és que més enllà de les connotacions polítiques que pugui tenir, l'ansietat és una reacció que normalment ens és ben útil, perquè és l'activació neurofisiològica que es produeix en el cos davant d'un perill, una activació que ens ajuda a reaccionar davant d'una situació perillosa. Ens indica si hem de fugir o combatre. Per tant, és fàcil pensar que sense l'ansietat ens seria difícil sobreviure. L'ansietat, de fet, és una emoció que tothom experimenta alguna vegada davant de determinades experiències de la vida o circumstàncies de l'entorn. Ara bé, quan l'ansietat s'instal·la dins nostre, aleshores esdevé trastorn. I aquest és un dels problemes de salut mental més freqüents que, a més, apareix sovint en associació amb altres malalties mentals. Apareix, per exemple, per fòbies simples o complexes, o per percepció d'estrès a la vida laboral o familiar. Ferran Casas, creador del mètode Bye Bye Ansiedad, i la neurocientífica Sara Taller han escrit un llibre per lluitar contra aquest trastorn mental que ens amarga de vegades la vida, que es cronifica. El llibre es diu El cerebro de la gente feliz i l'ha publicat Grijalbo. En general, ens sentim, diuen, estressats quan pensem que no tenim els recursos necessaris per afrontar una situació. La Sara i en Ferran avui ens acompanyen per ajudar-nos a albirar una sortida a aquest mal que, com dèiem, no distingeix ni sexes ni edats. I és que, com expliquen ells dos, potser hem avançat massa i massa de pressa. Diuen, l'última evolució del nostre cervell va tenir lloc fa uns 100.000 anys. El cervell encara no ha tingut temps d'adaptar-se als canvis tan vertiginosos que hem viscut els últims 100 anys. Telèfons mòbils, ordinadors, internet, etc. Potser això també en té la culpa. En qualsevol cas, compte si no ens acabem de trobar bé o si veiem algú del nostre entorn que sua massa, que té taquicàrdies o problemes per respirar o la boca seca, que es mareja, que se sent feble, que tremola, que té mal de cap. Probablement el ronda l'ansietat, o potser també ens ronda a nosaltres. Avui, entendre l'ansietat a l'ofici de viure.
Carl Jung. Mentre no facis conscient el teu inconscient, l'inconscient dirigirà la teva vida i d'això en diràs destí.
Hola, soy Beatriz Gil Bóveda, psicóloga, fundadora y CEO de Psique Cambio. ¿Cómo podemos gestionar la ansiedad? A continuación comparto dos claves. El primer paso es conocer cómo la experimentas tú, qué situaciones te desencadenan ansiedad y cómo sueles responder para evadirte o distraerte. ¿Te enfadas, te pones Netflix o sales a dar un paseo? ¿Y cuál es el resultado de esos comportamientos? El segundo paso es disponer de herramientas para manejarla, como la técnica RAIN. Reconoce e identifica tu emoción. Acepta lo que sientes, sin juicios. Investiga, analízate y pregúntate, ¿por qué me siento así? En lugar de huir, aproxímate a la emoción. No te identifiques, no eres tu emoción, sé compasivo contigo. Los ejercicios de respiración son otra excelente forma de regular la ansiedad. Al respirar despacio y profundamente, le envías un mensaje importante al cerebro. Estás seguro y no necesitas estar en alerta para huir o defenderte. Puedes relajarte. En este momento, ¿qué estás sintiendo? ¿Cuál es tu emoción? Muy bien, comienzas a aplicar la técnica RAIN. Con compromiso y esfuerzo puedes salir del círculo vicioso de la ansiedad. Si lo necesitas, pide ayuda profesional. Un abrazo.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, entendre l'ansietat. Amb Ferran Casas, escriptor, divulgador, creador de Vaivai Ansietat, un dels mètodes més exitosos d'ara mateix dedicat a la supressió d'aquest trastorn. Ferran, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a la Sara Taller o Teller, o com tu vulguis. Tot va bé.
Sí.
Però bé, la Sara Teller o Taller és física i doctora en neurociència per la Universitat de Barcelona. Ha estat anys investigant en grups líders en el camp de la neurociència dins del laboratori liderat pel doctor Jordi Soriano a la mateixa Universitat de Barcelona i també actualment treballa com a Research Manager a l'Institut d'Investigació en Sistemes Complexos. I també ets una apassionada del ioga.
Sí, sí, sí. També soc professora de ioga.
Ella és com el Batman, saps? De dia és neurocientífica i de tardes és professora de ioga. És un perfil fantàstic.
I en Ferran què és de dia i de tardes?
No, el Ferran cada dia és un exanciós. De tardes, de nit, tot el dia. Exanciós, exanciós.
Tu expliques en el llibre que hi va haver una època, però, que aparentaves ser tot el contrari, diguem-ne, que hi va haver una època en què eres pura lentitud, no? Parlaves fins i tot més a poc, no?
I tant, sí.
Era com, bé, que l'ansiós, no? De, no sé si de 10 o 15 anys, no?
Sí, sí,
s'havia transformat. I ara tornes a ser el Ferran, ara ets el Ferran autèntic, com si diguéssim, no?
I, bueno, no se sap mai quin és el Ferran autèntic, no? No t'acabes de descobrir mai, però sí, ara em sento més autèntic. En realitat, la Sara em va conèixer en aquest moment, no? Que ella sempre se'n riu de mi, no? Em diu, quan anaves vestit així de bohemi, de hippie i tal, llavors quan jo et vaig conèixer, no? I clar, sempre te'n vas a l'altre extrem, buscant solucions, al final, eh? I no me n'arrepenteixo, vull dir, és un pas de la meva vida que m'ha ensenyat moltíssim. I també m'ha ensenyat a aplicar-ho amb qui sóc jo, no? Que potser sóc una mica més cool, inquiet, mogut, i que potser no sóc una persona per estar 5 hores meditant cada dia, no?
Feies qigong en aquella època, encara en fas, però en aquella època eres professor.
Sí, sí, sí. Jo em vaig titular en medicina xinesa, i de la part que més em va agradar de tota la carrera, doncs era el qigong, perquè em semblava la part més pràctica al final, i que cada un per ell mateix pot fer-se responsable de la seva salut, del que li està passant. I per mi sembla una eina meravellosa per treballar el sistema nerviós. En realitat, ho explica molt bé la Sara, ho puntualitza molt bé en el llibre, per treballar el sistema nerviós, la respiració, com ara sentíem en aquest trosset que estàvem escoltant, profunda, i que és una cosa meravellosa per realment baixar la sintomatologia de l'ansietat.
Bé, anem a explicar. Abans de res, anem a partir de zero, tot i que és un tema del qual ara se'n parla molt, no? No passava així quan tu experimentaves l'ansietat, eh? També ho dic per experiència pròpia, perquè vaig publicar una novel·la sobre l'ansietat que es diu La terapeuta fa molts anys, i em trobava gent que em deia que no sé què és l'ansietat. I tu també t'havia passat al principi, no? No sé què és l'ansietat.
Jo, el primer atac de vertigen que vaig tenir amb 15-16 anyets, el metge em va diagnosticar un virus estomacal. I després, quan vaig tornar al metge al cap de 15 dies i vaig dir, mira, segueixo igual, una infermera, llavors em va tocar les cervicals, va dir, ui, aquestes cervicals estan molt col·lapsades, i llavors em van parlar de que estava nerviós. Estàs molt nerviós, t'hauries de relaxar. No se'n parlava d'ansietat, i se'n parlava almenys a un noi de 15-16 anys, no li explicaven.
I vas crear el mètode Vaivai Ansietat després de la teva experiència, eh? Recordem-ho.
Sí, això ve anys després, ja. O sigui, anys després. Després ja, un cop superada l'ansietat, doncs em vaig reunir amb professionals com la Sara i vaig dir, escolta, jo ho he fet així i m'ha funcionat. Això que he fet és una tonteria o realment hi ha algú que em pugui recolzar amb això? I allà vam formar un equip de 10 professionals que som els que impartim aquest taller cada any.
Bé, doncs anem a definir l'ansietat. Recordem que l'ansietat generalitzada o trastorn d'ansietat es defineix com un estat d'alta tensió perllongat en el temps que apareix en absència d'una amenaça immediata o aparent. Per tant, Sara, estaria bé, no?, posar els punts sobre les is i recordar el que dèiem abans en començar, que l'ansietat està bé sempre i quan no s'allargui en el temps.
Exacte. O sigui, l'ansietat de manera puntual està bé, et fa reaccionar ràpid, et dona velocitat de pensament, de decisió, tot. El problema és quan s'allarga el temps, no? Quan ens sentim constantment estressats, llavors, o sigui, el nostre cervell s'acaba alterant i passa el que acabes de llegir, no? Que al final ens acabem preocupant per coses i no sabem per què. O sigui, és com que sents tot el rato, et sents en un estat d'amenaça constant.
És, aleshores, en aquest moment, el nostre cos, diguem-ne, està com en pilot automàtic?
No, per mi parlaré més del cervell, que també, o sigui, cervell i cos estan interconnectats un amb l'altre. La qüestió és que hi ha una part del cervell, no?, l'amígdala, una part que s'encarrega una mica de processar les emocions, i d'alguna manera aquesta part cada cop que ens estressem es veu alterada. Al final, quan passes un llarg temps en modo estrès, tenim aquesta part hiperactivada i això fa que tot el rato pues, estem alliberant unes substàncies, unes hormones en el nostre cos, com el cortisol, l'hormona de l'estrès, que fa que sentis tota la sintomatologia. Llavors, aquesta part ja es queda alterada i aquesta és la que sap diferenciar quan et ve una amenaça si és real o no. I com que sempre està activada, o sigui, el cervell es torna com conservador. Per si de cas, jo dic que tot allò que sembla que vingui, dic que és por, no? O sigui, que pot ser una amenaça. Llavors em poso en modo de miedo. Llavors d'aquí és que al final no, tampoc no hi ha una... O sigui, ja s'ha creat, ja està així alterat el cervell i per això al final reacciona d'aquesta manera tot el rato, no? Després hem d'aplicar tècniques o fer altres coses per relaxar aquesta, per exemple, activació de l'amígdala.
Llegim en el llibre que l'amígdala actua com una fàbrica química i genera les emocions com el plaer o la por, és també responsable de la nostra supervivència, activa el mecanisme de lluita fugida i que llavors hi ha l'hipocamp, que és la zona encarregada d'emmagatzemar per davant de tot la memòria a curt termini i està relacionada amb la capacitat d'aprenentatge i d'atenció. Emmagatzem els successos perillosos en forma de records que ens ajudaran a actuar davant de les amenaces del tipus «si travesso en vermell, m'aixafen». Expliqueu que el més curiós, pàgina 41, és que estan units l'un a l'altre perquè davant d'una amenaça el cervell fa una anàlisi comparativa entre la nova situació i els records emmagatzemats i el resultat en determinarà la resposta. Podríem dir que l'amígdala s'espera reaccionar segons el que li digui l'hipocamp?
Clar, és que a mi m'encanta aquest duo, no? O sigui, aquest equip és superimportant tant el fet de que la reaccionar amb la por, però també de recordar successos similars, no? I que per veure com reacciono de la millor manera. Llavors, l'hipocamp és el que aquí també forma part, no? I juga un gran paper. Per exemple, això, pues, també si quan ets petit et cremes un moment potser tocant el foc, pues, ja saps quan si hi ha un incendi i hi ha una part del teu cervell, aquesta l'hipocamp, que recordarà que, ojo, hi ha foc, marxa corrent, no? I això, i l'hipocamp també es veu afectat. Llavors, quan estem amb estrès constant i tal, s'acaba reduint i això crea pues, tota aquesta pèrdua d'atenció, de, bueno, que et costi més aprendre coses noves, per exemple.
Sí, saps? La memòria i l'aprenentatge es veuen
exacte,
afectats.
Exacte.
O sigui, hi ha un desgavell increïble.
Sí.
I en el moment en què hi ha aquest desgavell... Bé, la persona ho passa molt malament, Ferran, no? Això també cal tenir-ho, cal recordar-ho, cal tenir-ho present, no?
I tant. I crec que pues, explicacions com les que està donant la Sara són importants que les anem fent difusió, no? Perquè realment quan una persona com jo se sent enganxada, i et passa molt, no? O sigui, no saps què tens, no saps què et passa, no veus per què no reacciones d'una manera determinada, i tota aquesta informació al final fa que tu integris i diguis, ah, això té una explicació. Per tant, si té una explicació, hi ha d'haver una solució. Bueno, doncs anem a buscar-la, no? Vaig a posar-me en acció per solucionar-ho, no? Llavors, sí que estem en un moment que es comença a parlar més d'ansietat, però encara tenim feina per dir-li a tothom, ei, passen aquestes coses, sabem com funciona i també coneixem solucions per això, no?, que podem aplicar.
I cada cop hi ha més casos d'ansietat? A tu t'arriben cada cop més casos?
Cada cop més casos i cada cop més joves, que és algo a remarcar. Jo quan vaig començar, i ja són 10 anys, el públic que sempre venia doncs eren gent entre 40, aquest era una mica la mitjana, i ara ja tinc, l'altre dia a la firma hi havia dues nenes de 14 anys a la firma del llibre, no? A la presentació oficial. I al curs hem tingut nenes de 18, de 19, normalment noies perquè s'atreveixen més a treballar aquests temes, però sí que cada cop més. I després de la pandèmia, bueno, feia poc miràvem els estudis, no?, amb la Sara, i ha augmentat moltíssim, i sobretot amb els adolescents.
Sí. Un de cada dos adolescents pateixen d'ansietat, per lo que sembla.
Un de cada dos adolescents.
És la meitat de la població, eh? És bèstia.
Sí, i vosaltres a què ho atribuïu? Alguna causa que vosaltres intuïu?
Mira, ara ho parlàvem, no, abans, amb una companya teva, i que ens havia dit que durant el Covid doncs, li havia notat més l'ansietat, no? Jo crec que estem en un moment que una mica s'ha desmuntat. Ara no em vull posar molt profund, però s'ha desmuntat aquesta pantomima social de que tot té un control i tot estava controlat, no? Jo explico una mica en el llibre, aquesta generació perduda que m'agrada dir-li, que crec que nosaltres som l'últim eslabon, els que estem sobre els 40, que ens havien dit, no? Doncs tu estudia anglès, informàtica, i després una carrera, un màster, i després trobaràs feina, i et casaràs, tindràs 3 fills i una casa a la Costa Brava, no?
I seràs feliç.
I seràs feliç. I resulta que la felicitat no estava allà, no només perquè la casa no existia, la dona et va costar trobar molt més del que et pensaves, no? I els estudis, pues, possiblement no et van portar a on tu creies, sinó perquè aquesta falta, ens hem adonat que realment la vida no la pots controlar, les coses passen. I el Covid ha sigut una oportunitat d'or perquè tots puguem veure això, de dir, ostres, d'un dia per l'altre, de cop, qui s'ho pensava, no? Ostres, pum, tots tancats a casa, no? Ha sigut una oportunitat boníssima, però clar, si no ens informem, si no mirem com va, l'ansietat, pum, apareix. Llavors, clar, ha augmentat moltíssim, jo crec.
Sara?
Sí. No, per mi també és un apunt... El fet de la pressió constant de l'afer, no? Aquesta pressió d'has de ser productiu totes les hores del teu temps, sempre, no sé, eficiència màxima, no? Es veu com malament a vegades el relaxar, no? El prendre un break quan estic treballant, no? Cosetes així jo crec que també incentiven a que la gent es converteixi, sigui més autooxigent amb si mateixa. Bueno, quan deies la frase aquesta, no?, de... L'estrès al final és quan pensem que no tenim els recursos necessaris per enfrontar allò que ens ve, no? Llavors, si jo no tinc tant de temps perquè sempre estic fent, i a sobre em diuen que ho he de fer el millor possible, no? Pues clar, tot això et crea un estrès constant. A part, si li sumes les pantalles, no? O sigui, els mòbils, xarxes socials, no? Tot això... Doncs clar, estem sobreestimulats constantment. És que és normal que el nostre cervell, que ja, com bé has dit també al principi, evoluciona cada 100.000 anys, o sigui, això significa que tenim un cervell bastant prehistòric, no li dona temps d'adaptar-se a tot aquest sobreestímul.
Sí, aquesta frase és un titular, n'és conscient, Sara. Tenim un cervell bastant prehistòric, has dit.
Bueno...
Sí, és així.
O sigui, clar, no s'ha pogut adaptar encara... Sí,
el... Pobre cervell, però després, si s'adapta, si mai s'adapta a la voràgine actual, no?, de noves tecnologies...
Bueno, i pobres nosaltres, no?, que a vegades pensem que també tot és culpa nostra i també hi ha una part, tampoc és qüestió de ficar culpa a ningú, no?, però hi ha una part que s'ha d'acceptar d'aquesta part biològica, de, bueno, pues té un ritme més lent, ja està, no?, i llavors, o sigui, tu li has de fer veure també al teu cervell de que has d'anar més lent, de que el teu ritme pot anar més lent perquè aquest cervell es vagi calmant.
Aquest és el problema, no? Que no es calma suficientment.
Exacte. I a sobre és això, no? Inclús l'altre dia sentia gent que deia, no, és que dormir és perdre el tiempo. És que aquesta cultura, no?, de que inclús... és que les hores de son són superimportants, per exemple, perquè el cervell se reconstruya, no? O sigui, realment es netegi i et recarguis les piles. Si tampoc no dormim bé, això també crea més ansietat. Llavors, bueno, jo crec que també hi ha una part d'aquesta educació de darrere que s'hauria de tractar.
Vosaltres en parleu, Ferran, en el llibre també de la importància de dormir bé. És com un peix que es mossega la cua, no? La persona amb ansietat entra en una altra dinàmica.
Entres en un cercle viciós.
És un cercle viciós, sí, i costa sortir-se'n, no?
Costa molt, perquè quan estàs dins tu no ho veus. Tu no ho veus, no? Jo explico la meva anècdota, no? Jo explico com era el meu dia a dia quan era una persona ansiosa i clar, ara ho penso i dic, però Ferran... Com és que, o sigui, jo no sóc aquella persona ja, no tinc res a veure, no? Si ara me'l trobés pel carrer li diria, tio, seu, que te n'explico 4 de bones, no? Però és molt difícil sortir d'aquí, per això jo tenia moltes ganes de fer aquest llibre amb la Sara des de fa molt temps, ella ho sap, que la persegueixo des de fa temps, perquè volia donar una informació realment correcta perquè tothom que estigui aquí pugui dir, vale, la informació és superimportant. Jo, amb aquests 10 anys, el que més ens hem trobat en els cursos és gent que ve i em diu, no sé si tinc ansietat, però tinc mal al pit, no sé què em passa. Llavors, donar una informació correcta perquè realment tothom pugui tenir accés a això i dir, vale, com deia la Sara, no? Estem molt sobreestimulats i estem a aquesta era de la informació que podem accedir, no?, a la informació amb un cop de mòbil, que això abans era impensable, no? Havíem d'anar a l'enciclopèdia, llegir a la biblioteca, etc. No? Doncs aquesta informació, com a mínim, que sigui correcta, que estigui a l'abast, però que sigui correcta. Perquè jo o sigui, a mi em va sorprendre molt quan vaig conèixer la Sara i vam començar a parlar de neurociència. Clar, jo imagina't, jo venia del món de la medicina xinesa, el qi, el tao, el yin i el yang, i em deia, bueno, però això, saps, les neurones, dic, ostres, tot caça, no? Tot caça. Llavors, quan tens aquesta informació, jo crec que ja et tranquil·litzes, és el primer pas, no? Per vèncer l'enemic l'has de conèixer. Si no el coneixes, malament.
Lo que busca, página 48, lo que busca el cerebro en todo momento es neutralizar una situación. Cuando tomas una decisión, lo que quieres es salir del estado negativo en que te encuentras. Por eso vas a por el chocolate, porque te estás sintiendo mal y quieres aplacar ese sentimiento, encontrarte bien ya. ¿Ens ho podeu explicar una miqueta?
Bueno, bàsicament, diguéssim que el cervell busca sempre el plaer i evita el dolor. O sigui, a costa de tot. O sigui, és com... Si jo sento una mica dolor, encara que sigui dolor emocional, perquè bueno, al final s'activen parts del cervell semblants, de fet, el dolor físic i el dolor emocional. La qüestió és que en aquest sentit, quan jo sento dolor emocional, em sento buit o sento tristesa, no? Intento evitar aquell dolor, pues, anar-me a això, a per plaer, un plaer immediat. No? I això li passa a molta gent, sobretot que pateix d'ansietat, que tapa l'ansietat, pues, anant en busca d'aquestes gratificacions immediates. I això, a vegades, pues, si aquests plaers immediats és, per exemple, pues, menjar dolços o... no sé, o veure, estar-me més connectada a les xarxes socials, doncs tot això incrementarà més la seva ansietat.
Sí, connectar-se a les xarxes socials és plaer immediat, també,
és des d'aquest
punt de vista. És una addicció. Mm. Mm. Bé, pot ser una addicció.
Pot ser una addicció, sí. Sempre, amb l'abús, clar. Mm.
I després també parleu de, bé, si en aquell moment estàs segregant dopamina, no?
Mm-hmm. Sí. S'activa el centre de recompensa del cervell i s'allibera sobretot el neurotransmissor dopamina, que és el que et fa desitjar tornar a repetir allò.
Sí, això ho entès també, eh? No és, o sigui, és el desig de tornar-ho, però, però no és allò, no és com la serotonina, per entendre'ns.
Exacte, no, sí. Per exemple, quan menges dolços, doncs potser el que et fa sentir el benestar de oh, no? Que rico això... s'ha vist que són les endorfines, però el que et fa tornar a repetir a menjar més dolços és la dopamina, que és la que s'encarrega realment de que compleixis a certes funcions vitals, no? Com és menjar o beure. El que passa és que bueno, s'ha anat també, com que el cervell no s'ha anat adaptant a les coses del dia a dia, pues s'ha ido de les manos el tema.
Cada cop que reps un like, eh? Les coses que passen.
Sí.
Amb un like, també.
Clar, no? Cada cop que sents el plaer aquest de que els altres t'estimen, no? Això crec que ho hem comentat en algun moment, o sigui que és molt interessant, sí.
Sí.
Bé, i per on podem començar a posar tot aquest mecanisme en ordre? Ferran, tu normalment què és el que acostumes a recomanar quan algú ve dient que pateix ansietat?
Mira, jo primer sempre explico que hi ha dos camins que s'han de transitar a la vegada i són importants de transitar a la vegada. Un és la part psicològica, que crec que és la que tots coneixem. És a dir, quan tenim ansietat anem al metge, ens diuen, mira, això és un atac de pànic o és ansietat generalitzada, vas al psicòleg, vas al psiquiatre si és que ho necessites i comences un treball psicològic. Aquest treball psicològic ha de consistir en per què el món em fa por i com l'haig de reinterpretar. Pots anar al psicòleg, pots escoltar l'Ofici de Viure cada dia i vas aprenent cosetes de com reinterpretar el món. Fantàstic. L'altre pas és tot allò que tu pots fer per tu mateix per rebaixar la sintomatologia. Però podem anar més enllà. Abans parlàvem del qigong, podem parlar del ioga, hem escoltat sobre la respiració, sobre la meditació. Són eines que sabem que funcionen per rebaixar la sintomatologia. Però anem més enllà perquè ja hem descobert que gràcies a la plasticitat neuronal, i aquí la Sara ens ho podrà explicar molt millor que jo, sabem que fent aquests exercicis de determinada manera fa que el cervell canviï cosetes. I aquestes cosetes que canvia fa que la part psicològica sigui molt més fàcil d'aplicar. Perquè quanta gent ens trobem que diu no, doncs jo vaig al psicòleg i porto 2 anys però segueixo amb ansietat. Bueno, potser et falta tota aquesta transitar aquesta altra part de dir, vale, què fas cada dia perquè el teu cervell estigui serè en aquesta serenitat? I fins a aquesta serenitat tingui dies feliços i dies més infeliços. No passa res, no? La vida és així. Però transitar aquests 2 camins a la vegada. Això és el primer consell que dono sempre.
Va, i ja parlem doncs de la neuroplasticitat del cervell, com podem fer que canviï a favor nostre?
Bueno, com, o sigui, el cervell això és neuroplàstic, es va moldejant depenent de les coses que fem, de les coses que pensem, d'allò que aprenem, amb la gent que ens rodegem, moltes coses, no? Llavors, o sigui, sí que hi ha coses durant el dia a dia que es poden anar canviant per, a part de canviar aquest cablejat del teu cervell, també que es segregui, que s'alliberi una neuroquímica al teu cervell que et faci sentir pues, millor, no? Que és el que volem. Estic d'acord amb el Ferran, no? Quan diu això, que hi ha vegades que hi ha molta gent que té ansietat i se'n va al psicòleg i sembla que no li serveix, no? Que el cervell, realment el que passa és que el cervell encara està alterat. Té aquesta amígdala de la que parlàvem al principi, hiperactivada. Llavors, primer és important que aquesta amígdala es relaxi i relaxar-la, pues, això, a través de tècniques, com deia el Ferran, no? El qigong, el ioga, la meditació, però inclús escoltar música tranquil·la, passejar per la natura, estar amb la gent de confiança, totes aquestes coses, o sigui, desacelerar la vida ja farà que el teu cervell es vagi relaxant. Un cop tens l'amígdala relaxada, per mi és el moment clau d'iniciar la teràpia, no? O que aquesta teràpia es faci més potent, perquè llavors ja puc raonar. L'amígdala ja no està allà al mando, sinó que la part més racional del meu cervell ja està més activa, està més a prop, no? Ja té més contacte amb l'amígdala, amb la qual ja puc d'aquella manera raonar millor les coses. Llavors, això també, si jo no canvio segons quins hàbits de la meva vida, la forma, la meva dieta, pues si faig exercici o no, o si em prenc això, les hores de son, realment faig les meves 8 hores de son, tot això afectarà a que o tinguis més ansietat o menys. Llavors, sempre recomanem això. Pues, en el llibre ho expliquem, tot el tema de la dieta, el tema de la higiene del sueño, de quin exercici pues, és millor o pitjor de fer. Totes aquestes coses es poden fer durant el dia i et serviran per estar més tranquil.
Pregunta la doctora en neurociència. Sara, el teu cervell és un laboratori farmacèutic? És un petit laboratori farmacèutic?
Sí, bueno, no? Clar, està tot ple allà amb neuroquímica.
I aleshores nosaltres podem escollir, per tant, quina neuroquímica volem estimular?
Exacte. Sí, clar, o sigui, el que dèiem, depèn de les coses que penso, com les penso, depenent del que faig, pues, puc estimular més una neuroquímica o una altra.
I això té uns efectes immediats en el nostre cos, no?
Sí. Bueno, ara mateix, si tu ara comences a pensar un suceso traumàtic o algo que t'hagi fet por, ja veuràs que el teu cos reacciona a l'instant i això ja et segregarà una neuroquímica i unes hormones al cos. Si en canvi penso en un paisatge que em transmet pau, calma, pues això em farà sentir tranquil·la.
Però la persona que està patint ansietat, Ferran, té aquesta llibertat com per decidir, doncs mira, no, és que em fa molta por ara aquesta situació i vaig a pensar en un paisatge meravellós.
No la té.
No la té, eh?
No, per descomptat. Per això és important aprendre de que hi ha cosetes que tu pots fer inconscientment. Jo sempre els dic, ni ho pensis, posa't la ràdio, mira la tele si vols, però fes aquest exercici de Qigong, respira mentre fas això. Mira, al taller, la primera classe els ensenyem a fer el que diem, ara em sona en castellà, respiració del bostezo, la respiració del badall, no? I jo sempre els dic, badallar és el mecanisme que té el cos per enviar una senyal de resposta al cervell i dir-li, ei, això no és perillós, tranquil. I els ensenyem a badallar, que sembla mentida, no? Però ensenyem a la gent a badallar. Quan aprenen aquesta respiració i l'apliquen de manera artificial, sempre els diem, cada nit 20 respiracions abans d'anar a dormir. És igual, l'últim que faig 20 respiracions. Us sorprendríeu la gent que a la setmana, als 15 dies, em diuen, és que és increïble com em trobo molt millor només fent això.
No? Badallant.
Badallant! Llavors, això, aquestes petites
coses... És ben barat,
barat i fàcil. Pues, aplicant això cada dia, i podem anar una mica més enllà, no? Un cop sabem badallar, pues, ostres, badallem mentre fem ioga, no? O anem a córrer una miqueta, no? Anem fent petites coses, anem a canviar l'alimentació, com deia la Sara, no? I aquestes petites coses, hi ha un moment que et sents preparat. Llavors sí que quan escoltes el que està dient la Sara, o el que es pot dir en un programa com aquest, o el que pot llegir en un llibre, t'entra i dius, ara estic preparat per imaginar-me aquest paisatge, no? Per fer aquest clic, per enganxar-me amb els pensaments, no?
Perquè l'amígdala ja no està en el seu cercle viciós, no?
Exacte, ja té més interconnexió amb la corteza prefrontal, que és la part de la raó, del judici, no? Aquesta part que, bueno, de presa de decisions que et fa estar, bueno, pues, això, tenir una mica més de consciència del que fas.
Quina relació hi ha entre allò que mengem i l'ansietat?
Doncs mira, absolutament molta, pel que hem descobert, molta. O sigui, jo tenia clar, per experiència pròpia, que n'hi havia molta. Perquè, clar, quan tens ansietat, com bé apuntaves abans, estàs en aquest cercle viciós i vas al dolç, no? Hi ha una anècdota en el llibre que m'encanta, que explica la Sara, de quan érem primitius i trobàvem una figuera, no? Crec que posa una figuera. Llavors ens atipàvem de figues, no? I menjàvem en aquell moment i, clar, aprofitem que no sabrem quan tornem a trobar una figuera, no? Clar, ara tenim la figuera a la nevera, no? O al rebost, no? De seguida tenim, pues, croissants, galatetes o el que toqui, no? I això sí que hem descobert, i segur que la Sara ens pot puntualitzar millor, doncs què passa en els intestins, no? Per què estan lligats amb el cervell, per què l'ansietat es dispara segons amb quins aliments, i evidentment n'hi ha d'altres que et tranquil·litzen i que no et provoquen aquesta ansietat. El canvi d'alimentació jo crec que és una base importantíssima, evidentment ja per tothom, per salut, perquè ja ho sabem, que evidentment la importància d'alimentar-se bé, però quan tens ansietat, més encara, no?
La Sara, que ha estudiat tant el cervell com a doctora en neurociències, tu quan vas, no sé si en aquell moment, quan tu estudiaves, se us va dir que el sistema digestiu era el segon cervell?
Bueno, de fet, sí, ja crec que en aquella època ja es començava a parlar sobre aquest tema. Sí.
Però ara vull dir que sí, perquè darrerament ha agafat com molta importància.
Sí, sí que és cert. El que passa és que encara hi ha controvèrsia amb segons quins temes, no? Per exemple, bueno, nosaltres diem, no?, que el 80-90% de la serotonina, per exemple, en un neurotransmissor que et fa sentir, pues, això, no?, una pau interna, felicitat, es agreguen en l'intestí. Però també hi ha científics, pues, que no estan del tot d'acord, que diuen que, pues, la serotonina que hi ha allà potser no arriba de la forma... bueno, que no arriba adequadament al cervell, diguéssim. Llavors, bueno, és un tema que encara estem allà... És delicat, però sí.
És ciència, eh?
Sí.
Avui diuen una cosa, però
demà... Exacte.
Avui a l'Ofici de Viure, entendre l'ansietat.
Shlomo Bresnitz. Mantenir la lucidesa mental és un exercici tan dur com mantenir la línia.
Com hem dit, l'ansietat és una emoció secundària i com a tal ha estat seleccionada a nivell evolutiu perquè té un avantatge adaptatiu. S'avança el que pugui passar-te en un futur, fa prediccions. La teva resposta condicionada per la por fa que prenguis unes decisions o unes altres que poden salvar-te la vida. L'ansietat, expliquen al Cerebro de la Gente Feliz, en la seva justa mesura és adaptativa. El problema apareix quan vius en estat d'ansietat constant amb la teva ment centrada en tot allò horrible que pot passar-te. Aleshores és quan es fa crònica i quan ocasiona trastorns d'ansietat. Però quan diem ansietat crònica, aquí suposo que hauríem de matisar-ho, no? Això, Ferran, perquè pot deixar de
sí.
ser-hi l'ansietat.
Jo sóc dels que lluita aferradament dient es pot sortir d'aquí, jo fa anys que no em pateixo, que això no vol dir que no pugui estar estressat o estar nerviós, que són coses diferents, però atacs d'ansietat i d'ansietat generalitzada fa molts anys que no en tinc i se'n pot sortir. Jo sóc una persona que, com sempre apunto, he jugat la Champions, de l'ansietat.
Vull dir, he jugat la Champions de l'ansietat.
Sí, jo he jugat la Champions. Pensa que jo vaig arribar a tenir paràlisi corporal.
O sigui, paràlisi corporal.
Sí, jo vaig estar tancat, literalment no, perquè anava sortint, però molt tancat a casa durant molt temps perquè tenia parestèsia, que es diu, no? Que et bloquegen les mans, els peus, et costa caminar... O sigui, que he tocat realment fondo, no?
Déu-n'hi-do,
sí,
eh?
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Però bueno, que se'n surt, vull dir, ara podria aquí ballar un mambo, si volguéssiu, eh? Vull dir, que ja pots veure que...
Jo veig aquí com molt relaxat,
exacte,
eh?
Exacte,
sí, com si estiguis
sempre,
a casa.
Sempre és això, exacte, sempre és com interpretes les coses. El Ferran d'aquella edat hagués vingut aquí i hagués dit, ostres, l'Ofici de Viure, oh, quins nervis, ostres, no puc suportar, i patapum. I ara, doncs, penso, ah, doncs sí, l'espar, l'Ofici de Viure...
O potser hauries necessitat també medicació, no?
Sí, a mi em van donar medicació, eh? Però vaig prendre molt poquet. Explico una anècdota en el llibre, que és que a mi em van donar miolestant. Un dia, parlant amb l'amic Rafael Santandreu, em va dir, ui, doncs ho van fer molt bé, perquè això no enganxa. Vaig dir, ah, doncs mira, però a mi em va drogar tant que hi ha un dia que vaig agafar la Gran Via de Barcelona amb la moto i jo anava veient la gent que em mirava pel carrer i pensava, mira, avui tinc el guapo pujat, perquè la gent m'està mirant, jo no sé, avui dic, això de la medicació m'està anant bé, saps? I resulta que portava pues, 3 quilòmetres per Barcelona sense casco, no? Fins que em va parar un urbano i em va dir, nano, ja ho saps, no? Que no es pot circular sense casc. O sigui, ni m'havia recordat de posar el casc de lo, no? Els núvols que estava amb aquella medicació. I això em va espantar encara més a mi, aquest fet. Llavors vaig deixar de prendre. I va ser en aquest punt quan vaig començar realment a anar a buscar altres solucions, no? I aquí vaig anar a petar de la mà de la meva mare pues, a fer classes de tai chi, per exemple, no? I allà, bueno, vaig descobrir un món que, començant per la respiració, no? Perquè, clar, tu entres a classes de tai chi, me'n recordo que el mestre em deia tu no sabes l'espiral, árbol. No? I es reia de mi, i em posava a fer la posició a l'arbre del xicun, no? I em posava a respirar, i per mi va ser una bendició, aquest home va ser una bendició.
Què en pensa la Sara del xicun?
No, bueno, va superbé,
No li agrada, Gaspar, ja t'ho dic, no li agrada,
Ara, sí. Si ho diguem per això, sí, és veritat. O sigui, la primera vegada que vaig conèixer el Ferran va ser una classe de xicun i em volia morir. Allò era massa lent per mi. O sigui, que aquesta és una de les altres coses, no? Perquè jo també en aquell moment patia d'ansietat. Ja havia acabat
també,
la meva...
Ara.
Sí, ara entens per què ens vam conèixer.
Ens vam conèixer, sí.
Sí. Jo havia acabat la meva tesis doctoral, bueno, corre cuita, amb molt d'estrès.
Sí.
Sí, i vaig marxar de viatge al sud-est asiàtic sola i estava d'alarma tot el dia, no? Mirant que no em passés res. Llavors, quan vaig arribar aquí, bueno, vaig patar, no? I rei això, i el Qigong deia, no? Bueno, això segur que m'anirà bé, tal, i rei al contrari, o sigui, em sentia cada cop més nerviosa. I això és algo que ho dic molt, no? Que hi ha molta gent que em diu, jo, és que a mi el Qigong, el ioga, la meditació, això no em serveix per relaxar-me o perquè se'm vagi l'ansietat. Llavors, o sigui, troba també aquella tècnica, aquella eina o activitat que tu realment et faci desconnectar del teu estat de bucle, no? Que a vegades entrem a classe...
L'esport també, no?
I clar, qualsevol esport. La gent corre, no? I medita mentre es corre, moltíssim.
Clar, un esport que t'agradi, no?
Exacte, exacte, no? O el que dèiem, de passejar per la natura, o escoltar música, o llegir-te una novel·la tranquil·lament. Vull dir, hi ha moltes coses. La qüestió a vegades és això, o sigui, que també potser s'està dient sempre, no? Ioga, meditació, Qigong...
I no és per tothom, no?
I no és per tothom, exacte, i no passa res, que també està bé, no? Que hi ha molta gent que diu, ai, és que si això a mi no em serveix, llavors no, res, no hi ha solució. Home, clar que hi ha.
Avui a l'Ofici de Viure estem intentant entendre i entenent, vaja, els mecanismes de l'ansietat des de diferents mirades que es complementen molt bé. Ferran, hi ha un episodi que expliques de quan, no sé, de fa quants anys, quan treballaves, vas treballar per una mena de productora, estaves muntant i desmuntant... Sí, una productora que dius que és molt coneguda i de la qual no dius el nom.
Ah, no, ho dic al final.
De Barcelona. Muntaves i desmuntaves aparells, sí. Altaveus, etc. I vas tenir un episodi també que et va marcar molt.
Sí, és molt interessant. Mira, em va tranquil·litzar molt quan vam escriure el llibre perquè la Sara m'explicava que, clar, igual que passa amb els adolescents, ara no vull dir-ho malament, hi ha una part, no?, que no connecta, no?, la part més primitiva, no?, amb la part del raciocinio, no?,
sí.
Com si diguéssim.
Sí, quin és aquest mecanisme, Sara?
Bueno, això, no?, l'amígdala, que parlàvem abans, el sistema límbic, potser no està tan connectat amb la corteza prefrontal, no?, sobretot... Bueno, també també està el centre de recompenses massa activat moltes vegades, però bueno, és això, no? Per això la gent pren més riscos, els adolescents prenen més riscos perquè no tenen tanta consciència.
Però, i diguem-ne que aquesta situació és evidentment
és
temporal durant l'adolescència, però abans de l'adolescència som més conservadors, com si diguéssim?
Clar, és que la corteza prefrontal, no, aquesta part de raons, es va desenvolupant durant l'adolescència i al final, o sigui, pues, cap a, no sé, 23 o així, 23 anys o així, és com que ja acaba de connectar-se del tot, no? Llavors, abans de l'adolescència, encara menys. Per això jo crec...
Saps que són kamikazes, els estan frenant.
Clar, no tenen tanta... És que no tenen consciència de moltes coses, no? I... Per això, a vegades, potser coses que t'han passat de petit, això de les creences irracionals, que a vegades la gent parla, per mi és una mica com... Perquè són veritats que tu t'acabes creient en aquell moment perquè no les passes per la teva...
Filtre de l'escorça prefrontal.
Exacte. Sí. Llavors, al final, després, quan ets adult, dius, un moment, vamos a revisar tot allò que em vaig creure de petit, no? I llavors li passes aquest filtre.
I aleshores a tu et va passar bé una anècdota perquè no...
L'escorça
prefrontal no funcionava gaire.
No funcionava gens bé, perquè jo estava en aquest bucle d'ansietat. I clar, jo allà vaig arribar a bueno, muntar un pollastre important que després va ser un xoc emocional molt gran per mi, no? Perquè bueno, amb un company doncs, ens vam endur, no?, un lot de Nadal, cada un, que no ens pertocava, no era per nosaltres.
Sí, tenies creences també envers una entitat, que no direm el nom, una gran entitat,
una gran entitat.
I tu hi treballaves en aquella ocasió. Van sobrar dos lots de Nadal que incloïen en aquella època una tauleta, o sigui, que
exacte.
Hi havia allà molts diners, diguem-ne.
Sí, sí. No, un lot de Nadal molt car.
Exacte, molt, em molt van sobrar dos i vau decidir...
I vam decidir que un era per cada un perquè ens ho mereixíem, perquè havíem treballat durament aquelles
hores. I
hi
havia
hores.
Càmeres que ho registraven.
Clar, evidentment, no? És que ara ho penses i dius, evidentment, no? I la veritat és que van portar molt bé, haig de dir, perquè jo simplement vam haver de tornar als lots, evidentment ens van despedir, no ens mereixíem menys, però vull dir, no vam anar ni a judici ni a res més, no? Vull dir que ho van deixar aquí. Però això et fa, no? Quan tens l'ansietat arribes a aquest punt que no pots ni racionalitzar les coses, ni pensar-les, ni dir un moment. Què passarà si faig això? No ho veus, que estàs aquí i això està plegat de càmera, que t'enganxaran, vull dir que no té cap sentit, no? I
per això explicava. Per tant, aquí no? També hi havia, no només el fet que l'escorça prefrontal encara no estava prou desenvolupada, com ens deia la Sara, sinó també aquest bloqueig causat per l'ansietat.
Sens dubte,
que no hi veus, que no hi veus clar.
No hi veus clar, perquè jo hauria estar sobre això, eh? 21, 22, no sé, hauria estar sobre que estava allà rozando
el límit.
Sí. I clar, evidentment, i és que jo recordo aquella època molt nublada. Jo he fet esforços per dir com va anar exactament això. Evidentment, després ho fas tot literatura, no? Però és veritat, o sigui, no estàs per pensar, simplement actues. Impulsivament.
Però estaves ennuvolat no pels medicaments, no?
No,
sinó
no,
per l'ansietat.
Simplement pel fet de tenir ansietat. Clar, pensa que jo era una persona, mira, me'n recordo a una altra feina, no? Però treballant venent pantalons texans, jo venia pantalons texans quan era adolescent per pagar-me la carrera audiovisuals, doncs jo recordo, o sigui, estar allà tot el dia treballant amb rebaixes, la gent demanant i jo amb punxades al pit, però punxades al pit que jo, o sigui, si algú la sentís ara diria, ostres, tinc un atac de cor. I jo allà aguantant estoicament, perquè a més jo era el tonto que no ho deia ningú, ni plegava, sinó que venga, que jo puc, que sóc fort i tal. I clar, o sigui, tot això et va nublant i entres en aquest cercle viciós que dèiem abans, que una cosa porta a l'altra, perquè clar, heu de pensar que quan estàs així arribes a casa, i quan arribes a casa el que vols que és desconnectar, i què fas? Poses sèries, i estàs veient sèries fins a les 3 de la matinada, però llavors t'aixeques a les 6 perquè has d'anar a treballar.
I o sigui, dorms malament, menges malament
perquè estàs cansat i el cos et demana sucre, llavors venga, més marranades, i a més un xaval quasi sortint de l'adolescència vivint sol, que no em cuinava jo, doncs imagina't, no?
Clar, aquí deus haver notat tu a partir dels casos que coneixes, que són molts, que és com la persona canviant tan sols un d'aquests hàbits, això fa que la resta canviï ja.
És així. O sigui, és allò el dominó que tires una peça i cauen totes, és exactament així. Jo vaig començar, ja et dic, només amb la respiració, però el següent, immediatament, va ser l'alimentació. I clar, jo pesava, doncs en aquella època hauria de pesar entre 95 i 105 quilos i vaig començar, clar, a menjar bé, a primar-me, a informar-me sobre com havia de menjar. En aquest cas vaig entrar doncs, a través d'una alimentació més energètica, a través de la medicina xinesa, però després doncs, vaig ampliar el coneixement i això em va portar el Qigong i el Qigong em va portar, no? I és, vas fent i de cop, clar, hi ha un moment que inevitablement jo crec que el cervell ja deu començar a segregar totes aquestes hormones, aquests neurotransmissors que et fan feliç i dius, ostres, em sento millor, estic millor, ostres, doncs això deu funcionar. Clar, a mi em va donar per estudiar-ho, no? Perquè una mica doncs, la meva ment més científica va dir, ostres, què estic fent? O sigui, això ho haig d'apuntar, no? Com ho estic fent? Perquè ja començava en aquell moment a trobar-me gent que em deia, ostres, jo tinc punxades també, o a mi em tremola l'ull, no? Aquesta tremolor quan tinc estrès. Llavors vaig començar a muntar una mica el puzzle, no? I és això, o sigui, és que sembla molt senzill, perquè ho és de senzill, no és fàcil, però senzill.
Heu conegut també canvis immediats, com si diguéssim? És a dir, que en poc temps la persona diu adéu a l'ansietat?
Sí, bueno, mira...
conegut en cursos, sobretot la gent més jove.
Sí, per mi és la gent compromesa, no? Perquè jo crec que també una de les coses primeres que has de fer quan vols superar l'ansietat és decidir conscientment vull superar l'ansietat. O sigui, prendre aquesta decisió, no? Perquè quan tenim ansietat ens tornem molt impulsius, la corteza prefrontal i l'amígdala, diguéssim, que perden aquestes connexions, vale? Llavors, o sigui, és important que la persona s'ho prengui en sèrio, que realment, perquè ha de fer el que dèiem, ha de crear una nova vida, com qui diu, vale? Ha de crear nous hàbits, ha d'instal·lar això, una nova alimentació, noves rutines, tot això, has de tenir una força de voluntat determinant. Llavors, ho has de prendre, aquesta decisió, sempre des de l'amor, motivada, des d'algú que sé que, no? que és per mi, per sentir-me millor, tot això, i fer-ho. I la gent que ho fa així, bueno, és aproximadament, diem, no?, que són 66 dies, bueno, s'ha vist científicament, que quan tu instaureixes nous hàbits, al final ja es queden aquests hàbits de forma natural, sense forçar, diguéssim, cada dia estar pensant ho he de fer. I llavors és quan es nota tota la diferència.
O sigui, al final, instal·lar un nou hàbit són 66 dies, perquè jo aquí ja porto un mareig important.
Els 21,
eh? No? Sí, hem passat de molts dies.
Bueno, és que, o sigui, aquest famós estudi que va dir dels 21 dies, va dir mínim 21 dies. O sigui, per instaurar un nou hàbit, mínim 21 dies. Però per de mitja...
Consolidar-lo?
Sí, de mitja. Després, o sigui, també està el... Clar, és que em surto tot en anglès ara al meu cap. Però, o sigui, com màxim, em sembla que eren 85 dies, no? I com la meitat, doncs això...
És doncs... molt personal, al final ho veiem amb cadascú, eh? Hi ha gent que triga... Jo vaig trigar 15 anys, sempre ho dic. Vull dir que jo... hi va a mi ritmo, però sí, sí, és molt personal.
Ens queden 5 minuts de programa amb en Ferran Casas i la Sara Teller, o Teller, no sé, et vaig catalanitzant el cognom.
O Teller, clar.
I tu rius, eh? Va rient tota l'estona.
No, i de fet és un cognom alemany que es diu Tela. O sigui, significa
està
plato. Està bé saber-ho. O sigui...
La propera vegada que vinguis al programa espero dir-lo bé. I en Ferran, clar, una cosa, Ferran, que jo crec que és lloable de la teva actitud, és que tu ja... te'n pots riure de tu mateix, no? I te'n rius de tu mateix, eh? Perquè ja fa temps, perquè ja ho has passat, evidentment, no riuries mai d'algú que estigués patint aquest trastorn, però de tu sí. I això t'ajuda també a relativitzar-ho. Quan ho estàs passant malament, és evidentment que no hi pot haver sentit de l'humor cap un mateix, no? M'imagino?
És molt complicat, sí. Però és saníssim si ho aconsegueixes.
Clar, si ho aconsegueixes, no?
Si ho aconsegueixes, saníssim. I per què no?
Perquè jo també penso, ara m'ha vingut al cap la teràpia del riure, no sé si podria anar bé també en algú...
Teràpia del riure o mirar un programa d'humor abans d'anar a dormir, és una cosa que diem molt, no? Que molta gent diu, és que clar, la rutina de la nit, no? Parlem de la rutina de la nit, què fas? Doncs poso els nens a dormir, sopem amb la meva parella mentre mirem Netflix. I què mireu? El Juego del Calamar, ostres. Vols dir que el teu cervell està preparat per mirar això abans d'anar a dormir? Potser millor mirar un programa d'humor distès, no?, que et faci riure. Llavors, jo crec que és importantíssim. I per què no? Potser sí, et pots riure una mica més de tu mateix, no? Però, clar, aquí passa que segurament és el que deia la Sara, no? El que té ansietat com tenia jo, si es riu d'ell mateix veurà que l'ansietat comença a desaparèixer i potser ja no et dirà que ha passat el que ha passat jo, saps? Vull dir que és aquest cercle, no? I crec que és, o sigui, relaxa molt quan et pots riure de tu mateix. Jo sempre que fem xerrades, i en he fet moltes, ja ho sap la Sara, que em té molt vist, sempre intento posar-li molts tocs d'humor i riure molt de la situació que estem passant, perquè també crec que el que m'escolta i se sent identificat també vull que pensi, ostres, pues no n'hi ha per tant, no? Aquesta tremenditis que a vegades tenim instaurada, no? Potser no és tan important tot, no? Puc relaxar-me al respecte.
No, crec que és superimportant no prendre's la vida tan en sèrio. Saps que a vegades... Això és el que fomenta l'ansietat. Quan tu vols, no? O sigui, tot, responsabilitat màxima en tot, serietat en tot, perfeccionisme en tot, això és opressió, no? I riure's és tan alliberador. I veure el joc, no?, mateix, o sigui, jugar... És superimportant, no?, sentir també això, aquesta alliberació.
És una bona manera d'acabar. Riure, intentar riure més, intentar jugar més, no?, trobar petits espais de distensió, riure de nosaltres, si és possible, també, i pensar també que res no és tan important, no? Mm-hmm. Això en Sant Andreu en diu Ferran Terribilitis.
Terribilitis? A veure, em sortia Tremenditis.
Sí,
bueno, és el mateix.
Sí, i tant.
Jo sóc una mica més punky i a la xarxa dic que apliquem una mica més el sudapollisme, que és m'arrellisca tot una mica més, no? Que seria la solució a això. Però al final és això, és prendre les coses amb filosofia i parar. Jo crec que s'ha dit una cosa abans que és clau, que és para 5 minuts. Abans d'actuar, seu un moment, respira, badalla, i llavors actua, no? I veuràs que la vida, evidentment, canvia de la nit al dia, no?
De moment badallarem més i després intentarem riure també més. Moltes gràcies, Ferran, Sara, per haver presentat El cerebro de la gente feliz supera la ansiedad con la ayuda de la neurociencia, que ha publicat Grijalbo. Fins una altra.
Gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de l'equip del programa, en Josep Maria Campillo, la realització tècnica, la Blanca Busquets, el guió, la Núria Ventura, la producció. Fins la setmana que ve. Una abraçada.